L'AP7, concretament en el tram entre Subirats i Castellbisbal en direcció cap a Tarragona. Hi ha un carril que està tallat, provocat per aquest accident, i per tant és l'única incidència que us podem anunciar segons informa el Servei Català de Trànsit. Anem doncs al Transmet per saber com està funcionant el transport públic. Albert Garram, bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Doncs, d'entrada, aprofitem per recordar afectacions que tindran lloc al cap de setmana. Recordem que diumenge se celebra la Marató de Barcelona i per aquest motiu es preveuen diverses afectacions. Pel que fa tram, de 8 a 2 del matí de diumenge, la línia T4 no prestarà servei, mentre que la T5 prestarà el servei habitual i la T6 es reforçarà en quant a freqüències. D'altra banda, recomanem consultar els canals de TMB per veure les diverses afectacions al servei de bus de Barcelona. I en quant a metro, finalment, funcionarà amb normalitat i serà la millor manera per desplaçar-se entre els diferents punts de la Marató. Un cop dit això, avui com ahir, jornada tranquil·la a la xarxa de transport públic on no destaquen afectacions significatives. Així que la xarxa de tren, de metro, tramvia i també bus funcionen amb plena normalitat. De moment això és tot des del Transmet. Bon cap de setmana!
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
La nostra convidada d'avui és brasilenya de naixement, però amb una vinculació molt estreta amb Terrassa. Va formar-se com a enginyera química i va exercir durant un temps, però ara la seva dedicació és als altres, en diferents voluntariats. Avui passa pel Connectats a l'Antonieta Esteve Suárez. Molt bona tarda, Antonieta.
Bona tarda.
Què tal, com estàs?
Mira, ara mateix estàvem fent una passejada amb algunes usuàries de la Creu Roja.
O sigui, fem voluntariat, eh? Ja
sí,
ho deia.
Sí, sí.
Deixa'm que saludem el nostre company, en Sergi Estapé. Sergi, bona tarda.
Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Molt bé, doncs, l'Antonieta, com dèiem, va néixer al Brasil, però explica'ns quina és la teva vinculació a Terrassa.
Que el meu pare va néixer a Terrassa. El meu pare és fill de Terrassa.
Ahà. Però tu vas néixer al Brasil, o sigui que el teu pare...
Sí, el que passa és que el meu pare, després de la guerra, se'n va anar amb un vaixell, que és típic, que anàvem a Sud-amèrica, i allà s'hi va quedar ell, va fer tota Sud-amèrica fins a arribar a Brasil, al nord del Brasil, que és on visc jo, al costat de l'Amazones, i aleshores va conèixer la meva mare i allà s'hi va quedar, i encara hi és.
Ostres, i llavors en quin moment de la teva vida tornes tu cap a Terrassa?
Bueno, jo sempre he sigut força inquieta, era major de 3 i tenia ganes de venir cap aquí a conèixer els meus tiets. El meu tiet no va marxar mai, sempre ha estat aquí, i vaig venir a més que res a passar un parell d'anys o alguna cosa per conèixer, i vaig acabar estudiant per fer alguna cosa, i bueno, vaig conèixer el meu marit i aquí ens vam casar i ja està. Ell també és fill de Terrassa i així soc vinculada a Terrassa fa 40 anys.
Mare meva. O sigui que tu vas tornar per inquietud, per veure, per conèixer la família,
sí.
I com qui no vol la cosa, al final t'hi has quedat.
Sí, sí, sí.
I vas estudiar enginyeria química.
Sí, bueno, va ser enginyeria tècnica, el que avui dia és un grau superior. Aquella època era l'enginyeria tècnica de Terrassa, era l'EUETI, i després si volies passaves a superior, no? Jo vaig quedar molt tècnic.
I escolta'm...
I estudiava jo i el meu marit.
I què ha passat al final perquè no t'hi hagis pogut dedicar professionalment a alguna qüestió?
Bueno, tres anys vaig començar fent classes particulars i anant a alguna empresa, i he anat a empresa tèxtils, al laboratori químic, però després vam voler, tant el Jordi com jo, vam voler anar tant al Brasil, la meva mare havia mort, i bueno, vam anar per passar la temporada amb, amb el meu pare, i allà vam muntar, el meu marit va agafar la representació d'una empresa de màquines de gelat, i jo vaig fer una mica com de nutricionista, no?, en l'empresa, i així vam estar treballant així 10 anys. Però tornar cap aquí, ja havia tornat amb 38 anys, pues com era gran ja. I aleshores vaig començar a treballar d'altres coses, fer feines aquí, feines allà, i bueno, i anar fent així.
Deixa'm tornar a Brasil. Sí, deixa'm tornar a Brasil. Sí. Allà, bueno, esteu uns anys i teniu les tres filles, no?
Quan vam anar, vam estar 10 anys allà amb la nostra empresa i vam tenir tres nenes allà, sí. Però vam tornar per culpa d'elles.
Bueno, ara m'ho expliques, però jo volia fer una pregunta perquè aquí sempre diem, sempre tenim com molt mitificat Brasil, que es viu molt bé, que la platja, que els carnavals, és molt diferent la vida d'allà aquí o...
Molt, moltíssim. Sí, jo penso que jo no vivia ni a São Paulo ni a Rio, les famoses ciutats que vosaltres ho coneixeu tots, no? Jo visc com una illa al nord del Brasil, que és un clima preamazònic. Vull dir, molta selva, molta... I és una illa bastant, com t'ho diria jo, bastant endarrerida, no? Estudis i totes aquestes coses. Vull dir, la gent allà no mora de gana, es mora de plagues i d'insectes, però no es mora de gana. És diferent de les ciutats grans.
I el tornar, dius, ens estaves dient que era per culpa de les filles, entre cometes, per què decidiu tornar?
Bueno, pues, aquí el que passa al Brasil és que hi ha les típiques carreres, no? El química, física, enginyeria, que les típiques carreres. I jo volia més ventall. Jo pensava que les nenes podien tenir més on triar, que lo típic, no? I realment les tres van triar coses molt atípiques. I pensava que aquí hi havia moltes més possibilitats, molt més ventall. I per això vam tornar més que ara. I també una altra part pels pares del Jordi, que bueno, sempre ens estaven demanant que tornéssim, que volíem venir, que visquéssim aquí amb les nenes. Estaven grans, vull dir que entre les dues coses vam tornar.
Ara que no ens sent ningú, Carme, faré una confessió. No, perquè bueno, a mi em van passar el contacte de l'Antonieta, perquè bueno, vam parlar molt bé d'ella i tal, i buscant informació vaig al Facebook seu i descobreixo que el seu marit, el Jordi, havíem anat junts a col·legi, jo què sé, 14 o 15 anys. I dic, escolta, dic, ets la dona del Jordi i tal. Sí, ostres, i bueno, llavors vam comentar, ostres, sí, és veritat, i no sé què, tal i qual, bueno. Ja està, l'anècdota del dia. Sí, va fer gràcia. Però bueno, és això el que diem sempre una mica Terrassa, que en el fons seguim sent un poble i tots, al final tots acabem trobant-nos, no?
Sí, i tant.
Molt bé. Dius que quan, has dit abans, que quan aquí arribes treballes, fas algunes feines, però ja no eren relacionades amb l'enginyeria, no?
No, més que vaig treballar amb una empresa de neteja. Jo que volia era treballar, perquè no volia estar dependent només del Jordi. El Jordi ens hagués pogut... Ell sí, ens va trobar feina de seguida, i quan va arribar aquí, de seguida. En dos dies ja estava treballant ell. I mentre que jo no. A mi em va costar un any intentar trobar feina del meu i no em volien enlloc. Aleshores vaig agafar el primer que em va agafar, que va ser empresa de neteja, després cuidar avis, després
cuidar nens,
coses així. El fet era fer alguna cosa. No sóc gaire bona mestressa de casa per quedar-me a casa.
No, et deia que no et caien els anells, no?, per fer qualsevol feina mentre fessis alguna cosa, no?
No, això sí que no.
Va, passem al tema voluntariat. Entres, no sé, com arribes a la Creu Roja? De quina manera? Com va ser que hi acabes?
Perquè havia deixat, estava treballant en una empresa de neteja, però havia deixat mitja temporada, vull dir, mitja jornada per cuidar la mare del Jordi, que havia tingut moltes pèrdues i la dona estava sent mal del cor i no volia gent de fora ni anar a la residència, així que em vaig quedar amb ella. I al mateix temps treballava per la tarda, però la cosa se'm va fer molt pesat i vaig deixar de treballar. Però clar, aleshores va ser quan la meva filla gran diu: mama, tu no pots estar només per l'àrea, t'has de fer més coses. I ella mateixa va anar a Creu Roja i em va escriure. Diu: mira, demà tens entrevista a la Creu Roja. Dic: ah, vale. I aleshores vaig anar i al cap d'una setmana em van trucar i, bueno, i em vaig trobar el gustillo. Feia poca cosa perquè la meva sogra encara estava bastant malament, però després que es va morir ell em vaig començar a dedicar bastant més temps. I des d'aleshores fa 9 anys això.
I allà ho vas trobar, no? Una mica el que... Bueno, això d'ajudar la gent, doncs que vas veure que era una cosa que, que et satisfeia, no?
Moltíssim, moltíssim, perquè és que sempre hi ha coses per fer. És l'alimentació que tu vas a donar als homes que no poden sortir de casa. Quan pares a casa seva, pues sempre tenen alguna cosa que dir. És els tallers de memòria. És acompanyar-les per anar al metge, perquè hi ha moltes àvies, tenim molta gent gran sola, moltíssimes, que no tenen a ningú. És visitar-les a l'hospital quan aquesta gent que està sola i no té ningú que els visiti a l'hospital. Són coses, són moltes coses, i quan te'n dones compte, doncs et trobes que estàs fent alguna cosa que val la pena. A pesar de que no et paguin, però val la pena.
També fas de voluntari a altres llocs, no? Com els dols, etcètera.
Ah, sí, els dols fa poc temps que ho faig, però està bastant relacionat amb la gent gran també, perquè és algo que aquesta gent, a la gent gran en sap moltíssim el que és un dol. És perdre el marit, és perdre el fill, és perdre una casa, ells, que els fills se'n van i ells s'hi queden. Vull dir, està bastant relacionat amb el tema dolç. Per això vaig trobar interessant ficar-me també amb els dolç, perquè així doncs tenia algo més que podia transmetre, no?
I què és el que de fer el voluntariat o de fer de voluntari, què és el que, no sé, què és el que t'omple, què és el que t'agrada?
L'altre dia en la teva entrevista et vaig dir que acabava cada taller de memòria em sentia com renovada. No? Tinc un grup a la Creu Roja els divendres pel matí que se'n diu APE, que són persones que estan encara anant cap als 65 anys, no? Clar, tots són mares, tenen nets petits, lloc. Tota aquesta gent entra en una edat de com se diu, de depressions, i el fet que tu arribis i els dius hola, ben alegre, i que els fotis una abraçada a cadascuna, riuen i fem gimnàstica i sempre ens estem explicant coses tan bones com dolentes d'una cada una, i fem un grup bastant homogeni i que tenen valor de dir les coses, no? Al mateix temps fem acudir, al mateix temps explicant les coses més tontes, que segurament elles no expliquen a la família, però nosaltres sí. Doncs tot això, no sé, a mi jo surto d'allà pensant, carai, que bé que he estat com respirant fondo, no? Diu, que bé que has sortit avui. Mm. I sí, no sé les altres persones, jo surto com a, és com una renovació.
Antonieta, veig que estàs molt ocupada, però m'imagino que sempre et queda una estoneta, un forat per dedicar-te a tu mateixa. Què t'agrada fer quan tens aquesta estona per tu?
Pues em dedico una mica bastant amb els gossos, que m'encanten els gossos, soc fan dels gossos, en tinc dos, i
no,
sí,
no del grup que canten,
vaig
no?
Sempre, estic de les 7 a les 9 del matí al bosc amb ells, del matí, a la tarda també surto a caminar amb ells, i llegint, m'agrada llegir de tot, però sempre m'agrada molt les novel·les fantàstiques i poca cosa més, i els caps de setmana anar-me a parar amb la Jordi, que les filles ja les tenim grans, ja, o sigui que ja podem disfrutar una mica.
Home, ja toca, ja toca, ja toca. Mira, deixa'm que et pregunti una cosa. El teu pare encara està al Brasil?
Sí.
I el teu pare era fill de Terrassa?
Fill de Terrassa, sí, senyora.
I no ha tingut, o no t'ha dit mai, tinc ganes de tornar a casa?
No, el meu pare és una persona bastant peculiar. Ell li ha agradat molt allò, vull dir, és que si vas al Brasil 15 dies, passeges i tal, però si vas a conviure amb la gent una mica, tu pots anar descalça pel carrer, tu pots anar amb la roba que et doni la gana, tu pots anar tapada, despullada com vulguis, que la gent no et diu absolutament res, vull dir, és algo molt obert, saps? I al meu pare li agradava aquestes coses, vull dir, ell li agrada a les 5 del matí ens quedava, aixequeu-vos, que és hora d'ahir a l'escola, perquè allà l'escola comença a les 7, perquè a les 5 de la tarda ja és fosc.
Clar.
I fa molta calor a les 3, a les 12.
Vaja, Antonieta, que té dues cases. Té casa...
Sí, sí.
Té dues pàtries.
Sí, exacte.
Vaja. Escolta, acabem l'entrevista, però ho farem amb un tema musical, sí. Una cançó que tu sí. Has triat. Quina és? Digue'ns. I per què?
A mi m'agrada Tornarem, de Luxembourg.
Per quin motiu?
Perquè, bueno, Tornarem al que li passa, que m'agrada molt la lletra, perquè si t'hi fixes al davant de la lletra, al començament, tu diu que toques el cel, no?, i que després agafes l'infern, que te'n vas, que perds el rumb, perds el camina sense destí i camina sense saviesa. Doncs això és una mica el que passa amb la gent amb depressió, no? Que és més o menys el grup que treballa vivint la gent entre 40 i pics d'anys fins a 65 anys que tenen diversos problemes que entren en depressió, més o menys és aquest sentiment que ells a per dins ho tenen, no?
Doncs...
I jo no sé si aquesta gent ho ha escrit per això, però...
Bueno, cadascú fa la seva interpretació. Cadascú fa la seva interpretació, Antonieta. Moltíssimes gràcies per haver passat pel Connectats. Avui t'hem conegut gràcies a la proposta del Sergi, que doncs, ha cregut interessant poder conèixer l'Antonieta avui. Gràcies, Antonieta, que vagi molt bé. Una abraçada.
Adéu-siau.
Sergi, d'aquí una estona tornem a parlar, però en aquest cas de cinema també vindràs acompanyat, eh?
De cinema i d'Òscars, sí.
Oh, és veritat. Molt bé, fins aquí una estona.
Fins ara.
Adéu.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell.
Ràdio Sabadell, 94.6.
Terrassa,
Ràdio Municipal de Terrassa, 95.2.
Sant Cugat,
Ràdio Sant Cugat, 91.5.
El Prat
Ràdio, 91.6.
Castellà,
Ràdio Castellà, 90.1.
I Badalona,
Ràdio Ciutat de Badalona, 94.4.
Cada tarda de 4 a 6, Connectats.
Xarxes. Molt bé, doncs al Connectats arriba el moment de conèixer l'actualitat i els virals, allò que ha destacat a les xarxes. Ens ho porten Òscar Ollero i Carlota Montada. Bona tarda, nois.
Molt bona tarda, Carme, i molt bona tarda, Carlota.
Bona tarda, Òscar.
Com sempre, tornem un divendres més per explicar-vos què ha fet bullir les xarxes aquesta darrera setmana.
Doncs sí, Òscar, aquesta setmana precisament us parlarem dels Òscars. El que curiós, us parlarem del vídeo viral d'una madrilenya que ha après català i us direm quines sèries s'han estrenat a les diverses plataformes i quines són les cançons que ho estan petant.
Comencem! Doncs anem a començar, com sempre, fent un repàs de les estrenes de les noves sèries de les diferents plataformes.
L'exitosa pel·lícula es converteix ara en sèrie a Netflix i s'estrena Hasta el Cielo, la sèrie. Estrenada l'agost de 2020, ara el plataforma segueix expandint la història ambientada en el mateix univers que el film, amb actors com Luis Tosar i Asia Ortega. Estarà a l'altura?
Vivimos al margen. Estamos fuera. Por eso tenemos que cuidar los unos de los otros para sobrevivir. Para que todo esto que tenemos desaparezca en un momento. ¿Y sabes por qué?
Porque no somos como ellos.
Necesito hablar con tu padre. Tengo algo muy gordo.
Apple TV Plus, per la seva part, ens sorprèn amb l'estrena de Un futuro desafiante, una sèrie que presenta un futur pròxim en el que els efectes del canvi climàtic formen part de la nostra vida quotidiana. 8 històries entrellaçades sobre l'amor, la feina, la fe i la família arreu del món exploren les decisions que s'han de prendre quan el planeta està canviant més ràpid que les persones. Hi apareixen Meryl Streep, Marion Cotillard o David H. Wimmer.
La historia humana es la historia de una terrible catástrofe tras otra. A mí me encantaría despertarme mágicamente en un mundo mejor. ¿Qué te hace pensar que el mundo va a mejorar?
Movistar Plus estrena El quinto día. La sèrie narra la lluita de tota la humanitat contra un organisme intel·ligent que s'està rebel·lant per garantir la supervivència dels oceans. En molt poc temps, el destí del planeta queda en mans d'un petit grup de científics.
They say we know more about space than the oceans.
El que curiós d'aquesta setmana, portem un vídeo que s'ha tornat molt viral a TikTok.
Doncs sí, Òscar, us parlem d'una universitària madrilenya que ha captivat les xarxes quan s'ha estrenat amb un vídeo a TikTok en què parla català.
Molt bé, molt bé. La noia, sincerament, es mostra amb un bon accent i un lèxic remarcable. Millor que el meu, eh? La madrilenya...
Això segur.
La madrilenya assegura que n'ha après veient la sèrie Marlí. Ara s'ha llançat a publicar en aquest idioma perquè té ganes de poder-lo practicar.
En el primer vídeo que ha fet públic la jove explica que va començar a interessar-se per la llengua catalana l'any 2018, mentre virava la sèrie en versió original. La noia afirma textualment estava boja i obsessionada amb el Bruno, no? La parella que formaven en David Solans i el Carlos Cuevas.
Què et sembla, Carlota?
A mi què em sembla? Mira, et diré que no és la primera persona que sento que és madrilenya i que s'interessa per aprendre català.
Solament madrilenyes?
Que jo conegui, sí, perquè ara sé que, per exemple, l'actriu de... L'actriu de Los Serrano, la TT, que ara no recordo el nom, sí que es diu Natàlia, va fer una entrevista que, si no t'ho dic malament, es va publicar l'Ara, i que deia que efectivament ella, bueno, de fet ara està estrenant una obra de teatre en català, i que li encantava el català i que el va aprendre, doncs per amor a l'arte, no? Llavors, bueno, o sigui, naturalment es fa viral, no? Perquè és una cosa curiosa, és com si ara nosaltres doncs, ens dediquem a aprendre euskera, però, ostres, em sembla molt bé i molt interessant.
I més amb un vídeo que també es va fer viral al TikTok d'una noia que, si no m'equivoco, a l'Hospital Vall d'Hebron,
sí,
on criticava el català, que no feia falta aprendre el català, i mira, quines diferències n'hi ha, no?
Exacte.
I anem amb la notícia de la setmana. La gala dels Oscars es va celebrar la matinada de dilluns, a l'una de la matinada hora espanyola, i la gran guanyadora de la nit va ser Todo a la vez en todas partes, que se va endur 7 estatuetes.
La seva protagonista, Michelle Yeoh, es va endur el premi a millor actriu i és la primera dona asiàtica en els 95 anys d'història de la gala que l'aconsegueix.
Però el vídeo viral de la nit és el discurs de l'actor Ke Huy Quan pel millor actor secundari, també per la pel·lícula De Todo a la Vez en Todas Partes.
Ke Huy Quan va participar a la mítica pel·lícula quan era molt petitó dels Goonies i també d'Indiana Jones i li dedicava d'aquesta manera el seu Oscar a la seva mare amb llàgrimes als ulls.
My mom is 84 years old and she's at home watching. Mom, I just want an Oscar. My journey started on a boat. I spent a year in a refugee camp. And somehow, I ended up here on Hollywood's biggest stage. They say stories like this only happen in the movies. I cannot believe it's happening to me. This is the American dream.
L'altre vídeo viral de la nit que tothom està comentant és el de l'incòmoda entrevista que va fer la model Ashley Graham a l'actor de Notting Hill, Hugh Grant.
Well, thank you so much. It was nice to talk to you.
Yeah.
All right, back to you guys. You are a veteran of the Oscars, and you've been here a few times. What's your favorite thing about coming to the Oscars?
Com podem apreciar per la conversa, el moment és molt incòmode, ja que Grant respon molt passivament, no diu ni qui vol que guanyi, no s'ha vist les pel·lícules, no sap ni qui li ha fet el seu outfit, cosa molt bàsica saber a l'alfombra roja dels Oscars, i a més no dona cap mena de joc a la presentadora, que malgrat tot gestiona increïblement bé la situació.
En fi, la gent l'ha titllat de poc empàtic i maleducat, sobretot pel gest que ha fet al final de l'entrevista, que ha arquejat les celles amb despreci. Què et sembla, Carlota?
Mira, jo he vist l'entrevista d'Òscar i em sembla, doncs bé, com la gent comenta a les xarxes, no?, de molt poca empatia, de ser... Sembla que la miri una mica com per sobre de l'espatlla, no?, per sobre de l'ombro i em fa bastanta pena. O sigui, crec que queda bastant malament ell i és això, si veieu l'entrevista us recomanem que la veieu perquè ell... Doncs això, no li dona cap mena de joc a l'entrevista, no? Li pregunta, bueno, i per què has vingut aquí i tal? I algú que vols que guanyi? Vols que veure algú en particular? No, la veritat és que no. Bueno, i que guai, vas participar a la pel·lícula de Glass Onion, que bueno, es va estrenar a Netflix. Bueno, sí, diu, què tal? Va ser divertit? Diu, bueno, diu, estic només 3 segons a la pel·lícula, tampoc no... Bueno, però t'ho vas passar bé, no? Bueno, no molt. És a dir, de veritat que...
Com una imitació, Carlota? M'ha agradat.
T'ho juro que me la sé quasi de memòria perquè me l'he vist diverses vegades i, ostres, és bastant trist. T'he de dir que em sorprèn per l'entrevistadora perquè ho gestiona super, super bé i res, doncs, crec que queda bastant, bastant malament Hugh Grant. Meghan Trainor s'embarca en el seu pròxim capítol musical que arriba uns mesos després de llançar el seu últim àlbum, Taking It Back. La cantant ha publicat el seu nou single, Mother, i ha estrenat el videoclip protagonitzat per la mítica mare de les Kardashians, la Kris Jenner. La veritat és que la cançó enganxa moltíssim. Mr. Big Boy, pulling up in your big toy, saying all that blah, 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 making all that big noise, cause you're so frustrated, emasculated, cause you got your shit called out by this little lady, yeah, your opinion's so strong. Becky G i Omega estrenen senzill amb ganes d'estiu. Es titula Arranca i estem ben segurs que serà un dels hits d'aquesta primavera. I fins aquí el Connectats a les Xarxes de cada divendres i us esperem la setmana que ve. Doncs sí, Òscar, ens tornem a veure divendres que ve i, doncs, com sempre, us portarem més notícies, més entreteniment i més ràdio.
Adeu!
Adeu, que vagi bé! Yeah.
míralo, pero de una vez. Dile que tú eres mi mujer. Que aunque yo soy un infiel, el que se va pa'l carajo es él. Sé que te quilla y que te llena de odio. Por eso es que tú te vas con otro. Cuando tú me dices que a él lo quieres, eso es porque yo ando con mujeres. No ha de boca el que te sofoca. Yo sé que él como yo no te choca. Te gusta tanto que te pone loca. Bájale dos a la tosica celosa.
Así que te pasa, pa, que estás llamando. Si ni la estás pasando bien, pero no tanto. Y a tu falso amor no va a joder un otro verano. Ponte las llantas y arranca por el carajo.
Arranca.
Tarda, no et desconnectis. Connectat.
Bé, doncs ara al Connectats és temps de cinema i si voleu estar al dia de les estrenes de la cartellera per al cap de setmana heu d'escoltar ara mateix el periodista i cinèfil Jordi Guillem acompanyat de Sergi Estapé. Ah, i sabrem qui dels dos guanya la porra dels Oscars. Bona tarda, va, Sergi.
Molt bona tarda, com cada setmana amb la marxa imperial de la Star Wars, aquella marxa que posen quan apareix el senyor Darth Vader, comencem una setmana més, com deia, el divendres, a la secció de cinema amb el company, amb el periodista, amb el cinèfil, periodista de Diari de Terrassa, Jordi Guillem, que avui sí que el tenim aquí.
De cos present, molt bona tarda.
De cos present, no, normalment es deia per altres motius. Què tal, tot bé? Els Oscars bé? Després
bé,
en parlarem,
sí, sí.
Mirarem la porra,
sí.
Que sembla que hi ha
qui va guanyar, sí.
Sí, la gol en les gaunes, em sembla que va guanyar el que no és cinèfil.
La sort dels principiants.
Escolta'm una cosa, anem a fer, com sempre, el repàs d'algunes de les pel·lícules que s'estrenen, que déu-n'hi-do aquest cap de setmana, que a partir d'avui podeu veure moltes pel·lícules. La primera que t'he posat, que m'has suggerit i que t'he posat, és una comèdia espanyola, Bajo Terapia. Què em dius, això?
Bajo Terapia és la redempció d'un gran productor i discret director, que es diu Gerardo Herrero, que sembla que aquí sí que ha encertat amb la tecla i ha fet una pel·lícula força interessant. És una pel·lícula espanyola. Avui gairebé totes les que portem menys una són d'hora i mitja, 93 minuts aquesta. És la història...
importantíssim, eh?
Sí, no, home,
la
sempre...
La gent m'estava esperant.
Estem molt cansats de pel·lis llargues. És una història de tres parelles que van a una sessió de teràpia, poc habitual. Allà la psicòloga els hi deixa uns sobres, 8 sobres concretament, amb unes consignes que cada membre de la parella haurà de llegir i analitzar i discutir entre tots, posar en comú. Doncs això, aquesta mecànica portarà moments hilarants i això, i l'humor es farà servir com a eina fonamental de teràpia. És una pel·lícula que la protagonitza en Malena Alterio, una actriu que a mi m'encanta, Alexandra Jiménez,
uns clàssics, eh?
Fele Martínez, sí, gent habitual, Antonio Pagudo, Eva Ugarte, actors habituals. És una pel·li espanyola interessant. Van al Festival de Màlaga.
Molt bé, doncs, si de cas, si et sembla, escoltarem un trosset d'aquesta primera pel·lícula que portem, aquesta comèdia espanyola, Bajo Terapia.
Hola a todos. Os he citado las tres parejas porque la sesión de hoy la vais a dirigir vosotros. Supongo que todos habéis oído hablar de las terapias de grupo de parejas. En la mesa hay varios sobres que tendréis que ir abriendo en orden numérico.
¿Esto qué es?
¿Cuánto misterio?
¿No deberíamos presentarnos antes? Lo digo porque yo no os conozco a ninguno.
Bienvenidos a la primera consigna.
El verdadero problema, mírame.
Sentíem la veu de l'Antonio Pagudo, aquell, els que us agradi la que se avecina, aquell era el Javi, el del cabell d'aquell arrissat que ja no està a la sèrie. Passem pàgina, ens anem d'una comèdia a un drama i ens anem d'Espanya a Suïssa. La Santa de l'Impossible, què em dius d'això?
Doncs que La Santa de l'Impossible és, com bé deies, un drama embolicat en forma de thriller, dirigit per Mark Wilkins. Ens explica un
cinema
assassinat
suís, que no
és molt habitual. Per això quan hi ha alguna la portem. És la història d'un assassinat, de la redada policial que se'n deriva, i els investigadors tenen només la foto d'una misteriosa noia, una jove mare, que és la protagonista, la que porta el fil conductor de la història, ha de recomposar totes aquestes peces estranyes d'aquest true crime per descobrir la secreta vida amorosa que portaven els seus fills bessons i intentar averiguar el que els hi va passar. Una pel·lícula explicada en dos temps que és més interessant del que apareix pot semblar. No és una simple pel·lícula de policíaca, sinó que té coses amagades i pinta bé, vaja.
Doncs aquesta pel·lícula Suïssa, tu tens compte a Suïssa?
Sí, no? Sí? Sí, com el...
Tens molts milions allà.
Sí, com el Pujol.
això ho has dit tu. La Santa de l'Impossible, un drama suís que ens portava el Jordi, i ara ens anem cap als Estats Units amb un thriller que es diu El Extraño. Què em pots dir d'això?
El Extraño és un thriller dirigit, thriller i pel·lícula de terror, també terror psicològic.
Sí?
Sí, té punts d'això. Jo quan me la mirava pensava, això és bastant una més d'aquestes pel·lícules d'una dona que se sent observada, etc. Però la cosa va més enllà. Està dirigida per Chloe Otuno, un cineasta japonesa que també ha fet coses a Hollywood. És la història d'una jove que marxa amb un apartament nou a Romania, perquè el seu marit li ofereixen una feina allà, el seu promès, vaja, i de sobte es veu atormentada, és una història bastant recurrent al món del cinema, té la sensació de ser acusada per un home que l'observa des de l'edifici de davant, assetjada.
Acusada, sembla
acusada
que sí.
És una altra cosa. Doncs això, es pensa que davant, bueno, es pensa, no, hi ha un edifici, hi ha un senyor que la mira i tal, però la pel·li va anar al Festival de Sundance i és una pel·li curiosa perquè no és només la típica història de terror de que un dolent persegueix una dona, etc., sinó que hi ha com una mena de reflexió sobre l'assetjament al qual són sotmeses moltes dones. És a dir, fa com una doble lectura que converteix la pel·lícula força interessant. Watcher es diu en versió original.
M'ha agradat això que has dit d'un dolent, eh? Ara habitualment amb l'assassí, el no sé què, doncs un dolent.
Un dolent, sí. Un dolent. Cinema hi ha bons i dolents.
Escolta, fem unes escoltes a l'Extraño, va.
¿Quieres venir a tomar una copa?
Sí. ¿Nunca te has fijado en si alguien te vigila en tu piso?
No.
Un hombre nos observa desde que llegamos.
Tal vez. O solo está mirando a una mujer que le mira a él.
Aquest, el Extraño, que thriller amb tocs de terror psicològic, com deia el Jordi, dels Estats Units, que també s'estrena avui. Número 4, ens quedem als Estats Units, ara ja no marxem, eh? Una pel·lícula d'acció que es diu El Precio de la Venganza. Què vol dir això?
Doncs vol dir The Price We Pay, El Precio que Pagamos, aquí l'han titulat El Precio de la Venganza. Aquesta pel·lícula se suma als títols, tots aquells que són tots iguals, El Precio de la Venganza, el passado, no sé què, saps aquells títols que te'l veus i dius aquesta ja l'he vist? Sí. Bajo sospecha, totes aquestes històries. Doncs això, que dirigeix un japonès una altra vegada, la qual cosa demostra que Hollywood s'estan infiltrant en el bon sentit de la paraula cineastes orientals molt interessants, com és el cas d'aquest Ruhei Kitamura, que dirigeix una pel·lícula protagonitzada per un actor bastant mític fa unes dècades i que ara torna, que es diu Stephen Dorff, i també la Sabina Match. La història, després de realitzar un accidentat robatori en una casa de subhastes, dos delinqüents decideixen refugiar-se, és a dir, s'escapen d'un robatori que han fet i se'n van a una granja remota per escapar de la policia, però allò que es diu sempre, el que es trobaran en aquesta granja és molt més greu que la policia, és a dir, gairebé que els haguessin
atrapat. Has dit dos delinqüents, tornem allà del dolent, eh?
Dos dolents, sí.
Dos dolents, no? En aquest cas, dos delinqüents, bé, és un matís.
Una pel·li que va estar a Sitges.
Això vol dir que té un component fantàstic.
No, és una pel·lícula és un thriller, sense més. Sitges també hi van coses d'aquestes.
Sí que té un component fantàstic, la cinquena i última pel·lícula que analitzarem, després direm la resta que també podeu anar a veure, que és la d'un superheroi, potser diríem de segona fila, no? Shazam, no?
Shazam, sí.
És una cosa que jo crec que sé que a l'època dels meus pares sí que d'allò, però ara tampoc som èpoques més de Batman, Supermans, Spidermans. Sí. Bé, Shazam, la fúria de los dioses, és una pel·lícula fantàstica, fantàstica, com dèiem, dels Estats Units. Què m'expliques?
Fantàstica pel gènere, no pas per la qualitat.
Sí, sí, clar, que era fantàstic.
Una pel·lícula de DC Comics, és un còmic de, no de Marvel, sinó de DC, en aquest cas. És una pel·lícula dirigida per David Sandberg i protagonitzada per Zachary Levi, que el recordareu de la primera part, perquè la pel·li és una seqüela de Shazam, aquest superheroi que de nom normal es diu Billy Batson, però que quan diu la paraula màgica Shazam, en aquest cas es transforma en el seu alter ego, en un superheroi que es diu Shazam, i en fi, el que diem sempre, si us interessen les pel·lis de superherois, doncs aneu-hi, si no, obvieu.
Molta bufetada, molt soroll, sí. I moltes fantasies
i poques
animades
hores, habitualment.
De ayer y hoy, però li donarem una chance i l'escoltarem una miqueta.
Vinga.
Siento un fraude. Da igual, en fin, un mago me dio superpoderes. No soy el único con superpoderes. ¿Dónde vais?
A combatir el crimen.
Vale.
Todos van a su bola. Yo soy el único que intenta que estemos unidos.
Doncs aquest Shazam, la fúria de los dioses, la seqüela del Shazam, que va ser la primera pel·lícula que ens comentava el Jordi, i l'última, bé, és l'última de les quals fem una mica de crítica més extensa. També podreu seguir a partir d'avui una comèdia romàntica de la Gran Bretanya que es diu I què tindrà que veure l'amor, ja us podíeu imaginar que anava d'això. Un passo adelante, que em pensava que la comentaria, és una comèdia francesa. Los Reyes del Mundo, un drama fet a Colòmbia. Blue Thermal, d'animació japonesa. Viejos, una pel·lícula de terror espanyola.
Interessant.
Un documental del Papa Francesc, In Viaggio, Viajando con el Papa Francisco, un documental italià. Un drama dels Països Baixos, un cinema que tampoc tractem molt, que es diu Copelia. Una pel·lícula d'animació de la República Txeca, que tampoc en parlem molt, que es diu Mai s'ha animat.
Molt bona.
I acabem amb un documental fet aquí a Espanya, que es diu Iberia Naturaleza Infinita. Aquesta seria l'elenc de pel·lícules que podeu veure a partir d'avui als cinemes, i etcètera, etcètera.
Perfil baix, setmana post-Oscars.
Perfil baix, aviam, doncs...
No sé. Setmana que ve millora la cosa, tenim una estrena important.
Doncs setmana que ve en parlarem. I com que volies parlar dels Oscars, ja sabeu la... La gran discussió, no?, és els que ja fa quasi una setmana que es van donar, però bé, com que vam fer una porra, qui va guanyar la millor pel·lícula?
Sergi Estapé i Medina Veite.
No, però...
Ah, vols que et digui els guanyadors?
Vale, sí.
Bé, la porra la vas guanyar tu, això ja d'entrada. La millor pel·lícula va ser, com estava previst, Todo a la vez en todas partes, la pel·lícula dels Daniels, que es van dur 7 premis, va ser la gran guanyadora de la nit.
Tu vas votar a Los Fabelman, jo vaig votar a Los Fabelman. S'ha de dir que jo votava abans, eh? O sigui,
sí,
per tant,
jugava amb certes avantatges.
Molt avantatge, i la vaig aprofitar, no? És com jugar a casa, escolta, jo jugava a casa, tu...
I amb l'àrbitre a favor, eh?
Bueno, això ja, no sé si hi havia algun Enriquez Negreira, però no hi havia àrbit a favor. Va, què m'expliques de més? Va.
Doncs la segona pel·lícula més guardonada va ser Sin novedad en el frente. Una
pel·lícula
nova
que m'has recomanat, eh?
Sí, una bona pel·lícula del famós llibre del mateix títol, que ja se'n va fer una pel·li l'any 30 que va guanyar l'Oscar, i en aquest cas doncs aquesta ha guanyat l'Oscar Internacional i
ja no m'agrada. Ja
no és un remake, eh? És una nova adaptació del llibre.
És tant, que a mi els remakes no m'agraden, però bé.
Mira, parlem de Todo a la vez en todas partes, perquè es van dur, tenia 11 nominacions, es van dur 7 premis, va ser la millor pel·lícula, va ser també el premi a millor direcció per Dan Caun i Daniel Schellnert, coneguts artísticament com els Daniels.
Aquí no vam encertar ni tu ni
no,
eh?
No, no,
jo
aquí...
Jo vaig posar Steven Spielberg i tu vas posar...
Jo vaig dir Todo a la vez en todas partes. Sí, jo vaig encertar, perdó, aquesta sí, i anàvem 1-1.
Ah, val.
A millor actriu sí que no vam encertar, perquè va guanyar la japonesa Michelle Yeoh de Todo a la vez en todas partes. Tu vas apostar per Ana de Armas.
Ana de Armas, però bueno, va ser per un tema... Com així... Bé, ja sabia que no guanyaria, però bueno, l'Anna de Armas me'n recordo que l'havia vist alguna sèrie, em feia gràcia. Va.
I jo vaig apostar per Andrea Riseborough, per tu, Leslie, cap dels dos. Millor actor principal va guanyar el que tu vas dir.
Brendan Fraser
per La ballena, de Darren Aronofsky, i jo vaig apostar sense èxit per Austin Butler, per Elvis.
Si vaig guanyar 2-1...
2-1, en les 4 categories.
El minut
89 era.
No se sap.
I després el repassem molt ràpidament. Millor actor de repartiment també se'l va endur aquest senyor, aquest noi que feia Los Goonies i que havia estat desaparegut i que ara torna, que es diu Ki Hui Kwan, que va guanyar millor actor de repartiment, millor actriu Jamie Lee Curtis per Toda la vez en todas partes, tots dos, la millor pel·lícula internacional, com dèiem, Sin novedad en el frente, la pel·lícula alemanya. Hi havia molt bona acollita aquest any, es van quedar sense premi, per exemple, Argentina 1985 o The Quiet Girl, la pel·lícula irlandesa. Mm-hmm. El millor guió original també va ser pels Daniels, per Toda la vez en todas partes, el guió adaptat per Sarah Polley, aquella actriu que havia treballat aquí al cinema espanyol, amb Isabel Coixet, per exemple, per Elles hablan, i el premi a el millor muntatge se'l va endur també Toda la vez en todas partes, la fotografia va ser per Sin novedad en el frente, impressionant pel·lícula bèl·lica que podeu veure a Netflix.
Jo vull fer una pregunta.
Que Toda la vez en todas partes està a Movistar, si no l'heu vist encara, digues.
Jo vull preguntar sobre Toda la vez en todas partes, perquè ha sigut molt... O sigui, és a dir, per les xarxes i pels llocs on vas veient, gent que hi entén de cine o que parla de cinema, diuen que és una pel·lícula que no es mereix l'Oscar, que no és gaire bona, etc.
Home,
tu com el nostre expert... Que...
Diverses apreciacions. La primera, els premis normalment... O sigui, tenen un objectiu i no sempre és premiar la qualitat.
Ah, t'he enganxat!
Clar, d'entrada, els premis en festivals sí que poden ser més. I si una pel·li guanya a Cannes, a Berlín o a Màlaga, doncs alguna cosa deu tenir.
Canviando el discurso.
No, en aquest cas, els Oscars fa molt temps que s'han convertit en un aparador per intentar atraure la gent al cinema, i Toda la vez en todas partes és una pel·li que s'ha vist molt a plataformes, també s'ha vist a les sales. És una pel·li que a mi em va entretenir, em va semblar que tenia alguns punts d'humor interessants, com les pedres, si l'heu vist ja sabeu de què parlo, l'escena de les pedres, i però és obvi que no és la millor pel·lícula de l'any ni de lluny, el que passa que bé, s'intenta promocionar aquesta pel·lícula, també s'intenta buscar un target molt concret de públic que li pot interessar, en aquest cas la gent jove, que està per altres històries que no són al cine i se'ls intenta atrapar. Sota aquest mateix concepte s'explica que Top Gun Maverick estigui entre les 10 finalistes, que és gairebé una broma, però és una manera de premiar l'aportació econòmica que ha fet a la taquilla nord-americana, igual que també la cosa aquesta d'Avatar, que és una cosa execrable, però que ha fet molts diners, la gent ho ha anat a veure i li reconeixen al senyor James Cameron doncs tota la seva aportació.
Escolta'm una cosa, tu m'has informat de molts premis, ara jo t'informaré d'un perquè acabarem amb aquest premi, que és el premi a la millor cançó original. En aquest cas, el premi ha anat a la cançó Natu de la pel·lícula no sé si es diu
RRR, la teniu a Netflix,
és una pel·lícula que va dirigir S.S. Rajamouli.
Una pel·lícula índia de més de 3 hores.
Anava a dir jo, El compositor de la cançó és M.M. Keravani i la canta Chandra Bose. No sé si ho he dit bé, espero que sí, si algú que hi entengui m'ho pot dir. I marxarem, doncs, amb aquesta Natu, que normalment no marxem amb cançons d'aquest estil. Però bé, és la que ha guanyat la millor cançó original i, per tant, li fem aquest petit homenatge, Jordi.
Una pel·lícula espectacular,
Espectacular, val la pena, doncs, sí, nois, sí. No us la perdeu, nois i noies. Fins la setmana vinent, Jordi.
Bon cap de setmana, que gaudiu i bon cinema.
Saturday, Sunday,
doncs efectivament avui és divendres i ja sabeu que a aquesta hora i abans de marxar tenim per costum recordar algunes propostes a una consulta a l'agenda del Connectats per saber què podem aprofitar aquest cap de setmana. I començarem per les propostes de Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda de nou.
Bona tarda a Terrassa. Avui a les 10 de la nit hi ha una baixa escala, concert a casa de la compositora, cantant, productora i presentadora de televisió A.C. Scott. Demà dissabte a les 8 del vespre i al Teatre Principal l'obra Tocar Mare, de Marta Barceló Femenies, amb les actrius Lluïsa Castell i Georgina Latre. I diumenge a les 6 de la tarda, a la Factoria Cultural Buffalo Bill, a Barcelona, amb l'actor Ramon Madaula i la periodista i presentadora Raquel Sans.
Gràcies, Sergi. I ara continuem amb l'oferta de Sabadell. Pau Duran.
El Ciervo rematarà els actes del seu centenari aquest cap de setmana. Avui a les 7 del vespre, d'aquí a pocs minuts, es farà el principal acte de cloenda al teatre mateix, on es farà un homenatge als expresidents de l'entitat i s'entregarà l'estendard de 1926 restaurat. A partir de demà dissabte, trauran al carrer tota l'artilleria, gegants, habaneres, karaoke, campionats, botifarrada i paella popular, entre d'altres.
Gràcies, Pau. I ara seguim amb l'agenda de Badalona. Andrea Romera, bona tarda de nou.
Bona tarda de nou. Avui, dins la programació del Dansa Metropolitana, la nau 3 del Centre Cultural L'Escorxador acollirà un taller d'iniciació dansa circ Motion House, una activitat que explora l'estil personal de la companyia britànica, especialitzada a integrar la dansa contemporània i l'acrobàcia. Serà a les 6 de la tarda i l'entrada és gratuïta. I demà a la tarda, el cicle de cinema infantil en català torna a Badalona amb la projecció de El Cercamons, una pel·lícula protagonitzada pel Tití Paspartú, qui somia sempre en l'aventura. Serà a les 4 de la tarda a l'Ocine Màgic de Badalona. Les entrades tenen un preu de 4,50 €.
Gràcies, Andrea. Anem amb les propostes del Prat de Llobregat. Jonathan Marín, bona tarda.
Bona tarda, Carme. Pel que fa a l'agenda d'aquest cap de setmana al Prat, aquesta nit l'artista Yankai actua a la capsa a partir de 2:15. El cantant francès s'ha reformulat i ha passat a un estil més pop. Kai destaca per unes cançons que transiten per històries d'amor, desamor i altres relacions disfuncionals que poden apel·lar a tothom des d'un to punk i provocatiu. L'entrada per aquest concert és gratuït. I diumenge aterra la sala gran del Teatre L'Artesà Made of Space de la companyia de Gay Nader i Maria Campos, una de les referents de dansa contemporània d'Espanya. L'obra és un viatge visual i sonor que articula temps, espai i cos emprant patrons de moviment i estructures musicals. El preu de les entrades és de 15,50 a taquilla i de 10,50 si és anticipada. L'espectacle començarà a les 6 de la tarda.
Gràcies, Jonathan. Anem molt ràpidament a Castellà. Rocío Gómez, bona tarda.
Bona tarda, festa grossa. Aquest cap de setmana a Castellà celebrem Sant Josep, que no és el nostre patró, però sí la nostra festa local. Dissabte i diumenge, petits concerts d'acció musical als jardins del Palau Tolrei. Dissabte a les 8 del vespre, a l'Auditori, l'espectacle Els Colors de Duke Ellington. La plaça del Mirador acollirà la Fira Tradicional d'Aliments i Artesania diumenge, i la plaça del Mercat serà el punt de trobada per a la cultura popular, les entitats com, per exemple, Ball de Gitanes i Sardanes amb la cobla La Cartutxa.
Gràcies, Rocío. Acabarem amb l'agenda de Sant Cugat. Òscar Ollera, bona tarda.
Bona tarda, Carme. L'activitat més destacada del cap de setmana és la següent. Dissabte, 18 de març, a 2:15 del matí, es farà una bicicletada a Sant Cugat. Pots venir amb la família i amics per reclamar més espai i seguretat per la bici. La sortida serà a 2:15 del matí a la plaça Lluís Millet. Si voleu conèixer més informació, podeu consultar l'agenda de cugat.cat.
Doncs ja no ens queda més temps. Gràcies per haver-nos acompanyat al llarg del programa i al llarg de la setmana. Ara arriba el cap de setmana, descansarem, però tornarem la nostra cita amb vosaltres i la vostra amb nosaltres a partir de les 4:15. Dilluns, una nova edició del Connectats. Gràcies a tots. Aprofiteu aquest dissabte, diumenge. Adéu-siau.
Amb Carme Reverte.
El Prat Ràdio, 91.6 FM.
Qualitatem, la traducció al llatí d'igualtat. I sobre això va la Cova del Foc d'aquest any.
És la 25ena, 25 anys fent diades de tot arreu del Baix Llobregat, totes les colles, agrupar més de 1.000 castelleres i castellers al Prat, per tant serà un acte de ciutat on volem que tothom hi sigui partícip i on farem segurament un dels actes més macos de temporada en aquell dia.
El Prat Ràdio, tota l'actualitat per tu.
El reafter de los domingos se llama Ben's Tour. En el Prat Radio, cada domingo, de 3 a 5 de la tarde, la fiesta continúa. No acaba el fin de semana. El fin de semana acaba de comenzar con Ben's Tour. JM Salinas te ofrece todas las mejores novedades de la música dance, la música dance, la música dance. Bueno, da igual, la música chumba chumba. Súbete a nuestro avión y disfruta de las mejores novedades. Disfruta de los bonus tracks, de los remembers y, como no, de las mejores sesiones, esas que te editamos cada fin de mes. Y, como no, viajamos en nuestro avión a cualquier parte del mundo para descubrir lo que se escucha en ese país en concreto. ¿Dónde viajaremos? Ya sabes, cada domingo de 3 a 5 de la tarde, Ben's Tour con JM Salinas. JM Salinas. JM Salinas.
Esto es Mate, Tango y Folclore. Todos los miércoles de 15 a 16 horas viajamos por el Río de la Plata, cruzamos la cordillera y nos introducimos en el tango, en el mate y en el folclore.
Tomar el mate, por Dios, con buenas personas.
No te lo pierdas.
Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar, Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93-370-0299. Visita la nostra web, baltasarmediadores.com.
Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.
La moto de Sasha. Todos los martes de 9 a 10 de la noche. Un programa donde hablaremos de... No recuerdo nada. La moto de Sasha. Esto es absurdo. La moto de Sasha. Un programa de...
El Prat Radio. 91.6 FM.
Són les 6.
Serveis informatius. El Prat Radio.
Bona tarda, us parla Víctor Asensio. Aquest dijous ha mort l'actor i director de teatre pretenc Josep Costa, als 73 anys. L'acte de comiat serà dissabte 25 de març a 11:45 al Tanatori Municipal del Prat i s'ha posat a disposició l'adreça teatrecadix@gmail.com perquè qui ho vulgui pugui deixar-hi missatges. L'alcalde Lluís Mijoler ha anunciat que posarà a la comissió del nomenclàtor que una sala teatral de la ciutat porti el seu nom. Nascut al Prat el 1950, Costa va fundar el 1975, junt amb un grup d'estudiants de l'Institut Baldiri Guilera, el Teatre Càdix. Precisament per la seva tasca al davant d'aquest teatre i la seva contribució a la vida cultural de la ciutat, Costa va rebre un Premi Ciutat del Prat l'any 2020. Durant aquests dies, les escoles...